Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Pompeu Fabra ha estat, sens dubte, l'estudiós de la llengua catalana més destacat del segle XX. Va dedicar bona part de la seva vida a la modernització d'una llengua que havia quedat feta malbé al llarg dels segles. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, a través de la col·lecció Tant de Gust, convida a conèixer la vida i l'obra d'aquest lingüista que, amb el seu esforç, va aconseguir fer del català una eina útil al servei de tota la societat. Maria Carme Bernal i Carme Rubio presenten el personatge a través de notes biogràfiques adreçades especialment a col·lectius amb dificultats lectores i de comprensió. La segona part del llibre conté textos de Pompeu Fabra, la majoria són fragments d'articles i cartes. Els textos compten amb il·lustracions de Jordi Zaldívar. Tant de gust de conèixer-lo, senyor Fabra, de Maria Carme Bernal i Carme Rubio, amb il·lustracions de Jordi Zaldívar, és un llibre de lectura fàcil, de publicacions de l'Abadia de Montserrat, que està especialment adreçat a col·lectius amb dificultats lectores i de comprensió.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Com sempre, us proposem conèixer empreses o persones que lluiten pel bé comú, per les bones pràctiques, pels interessos de la societat, de les persones, dels treballadors, de les organitzacions. Avui ens acompanya Toni Ganyet. La meitat de la seva vida professional ha estat dedicada a la gestió i promoció d'esportistes paralímpics i actualment treballa per compte pròpia com a consultor social.
Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Toni Ganyet, bona tarda.
Bona tarda.
Quants anys et vas dedicar a treballar amb esportistes paralímpics?
Com a professional, 16. Abans havia estat com a monitor de natació.
Vas començar el 1998?
El 98.
Fins al 2013?
Fins al 2013, que m'acomiaden.
Que t'acomiaden. Després ens ho expliques. Què et va portar a treballar amb esportistes paralímpics?
Em va portar que, una, m'agradava l'esport, m'agradaven molts esports, i llavors amb el món paralímpic tens l'oportunitat de gaudir de molts. En concret, ara deuen estar sobre més allà de 21, però jo vaig començar portant 18.
Quants anys tenies?
Tenia 30 anys.
30 anys comences a treballar amb esports?
De professionals, sí.
De professional.
Primer mitja jornada i després a jornada completa.
I de quina manera?
Vaig conèixer una persona que és la que em va fitxar, Beltrán de Fide es diu, em va fitxar com a monitor de natació i llavors tenia una vacant per cobrir la part de captació de fons, a nivell sobretot privat, i em va agafar mitja jornada i al cap de 2 anys em van promocionar director tècnic.
Quina era la teva tasca?
La meva tasca era organitzar bàsicament el que era lligues catalanes, campionats de Catalunya, i després els seleccionats que anaven als campionats d'Espanya. I també fèiem alguns internacionals a Catalunya i també la selecció catalana sortia fora. Algunes copes del món de tennis, algun de bàsquet també a nivell de promoció.
Negociaves horaris, espais d'entrenament, també, no?
Sí.
Era
sí.
Ampli el teu dia a dia.
Sí. I després també hi havia una part de gestió de subvencions.
També de subvencions, sí. I per exemple... Que...
Amb el Consell Català de l'Esport, que teníem un pla d'actuació que anava per temporada, i llavors hi presentaves el que era el teu calendari, que arribava a unes 148 activitats, i aquestes eren les que ens subvencionaven.
Quin retorn personal et va donar aquesta feina?
Sobretot veure les competicions les persones amb discapacitat, tot l'entorn que ens envolta, la família, i com gaudien de participar, no? d'estar allí en companyia, i a més doncs, bueno, fent un esport que els reportava una millora de les seves capacitats, no? Sobretot a nivell funcional.
I el més gratificant, allò que dius, a dia d'avui encara ho recordo.
A dia d'avui recordo, això ja va ser amb una sortida amb la selecció espanyola de ciclisme, la medalla de Juanjo Méndez, una persona amb doble amputació, la medalla que va aconseguir en els europeus del 98, va ser a Blois, a França, que havia acompanyat a 6 esportistes en furgoneta, s'havíem desplaçat fins allí, i bueno, va ser la seva primera medalla, i a més en una competició internacional, i a més després d'haver superat la discapacitat que tenia de tornar a poder agafar una bicicleta.
Tu creus que vas aportar tu més a ells, ells a tu?
No, ells a mi, segur.
Segur?
Sí.
És curiós, això?
Sí, sí.
No? És curiós, Els hi pot sí, poden estar amputats d'una cama, d'un braç, però al final també són persones, tots compartim el mateix element, que és el cor, no?
Sí, i l'emoció, no? Que a més l'expressen molt més, no? Perquè hi ha hagut un sobreesforç per superar la discapacitat i després per arribar a un nivell, no? L'alegria és molt més... Jo crec que és una cosa més gran. Sí.
Ells també ho viuen així?
Ells ho viuen així.
Són conscients?
Sí. A part de trobar altres persones que estan una miqueta com tu, que fan el mateix i que estan lluitant doncs, per un objectiu. No?
Sí, sí. Clar, també tenen un objectiu personal, no?, que es tradueix a través de l'esport. A les Olimpiades és on anaven més emocionats, potser? Ells i tu?
És on van més emocionats, però com costa arribar, que no hi arriba tothom, després, sobretot el que arriba, ho retorna donant a conèixer quina és aquesta sensació d'arribar-hi, però que si no arribes... ja tens un bon retorn, no? Perquè t'hi desenvolupes millor la vida diària, fas esport, fas activitat, i després que també fas relació social, et trobes amb gent que està com tu, i bueno, bàsicament seria aquest el retorn.
Mantens contacte amb algú d'ells?
Sí. M'han quedat poca gent, però bueno, amb alguns esportistes i amb alguns tècnics que dels federatius pues, també mantinc contacte. Sí.
Quines Olimpiades vas estar? Quins anys?
Jo vaig estar a l'any 2000 amb la selecció espanyola de ciclisme, en aquest cas amb els de discapacitats, amb discapacitat física, perquè bueno, els cecs anàvem tots junts, sota el paraigües del Comitè Paralímpic Espanyol, però bueno, els cecs tenen el seu equip, les persones amb paràlisi cerebral tenen el seu, i jo portava dos esportistes, un d'Astúries i un altre del País Basc.
Molt bé.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen...
Toni, jo miro el teu perfil de LinkedIn i especifiques, i ho expliques obertament, no? És curiós, em va cridar l'atenció, perquè molts cops el LinkedIn, doncs, les persones guarden lo bo, no? I tu dius, també em fracassé al querer integrar el deporte para personas con discapacidad en una sola federación, como sucede en otros países.
Sí, jo quan l'any 2000 em van donar un càrrec internacional per portar per estar dintre del comitè de ciclisme, del Comitè Paralímpic Internacional, i llavors, quan fèiem reunions, vèiem que els països anàvem sota el paraigües del Comitè Paralímpic d'aquell país, no? I nosaltres sí que anàvem sota el paraigües del Comitè Paralímpic Espanyol, però els cecs anaven per una banda, les persones amb paràlisi cerebral anaven amb una altra, i els físics anaven per una altra. I fins i tot hi havia l'anècdota que a vegades deien, ostres, Espanya, estáis ocupando 8 cadires, i quan, no sé, Canadà pues, ocupa 2, 3, i a vegades no hi havia espai, no? Llavors, el Lolo Ibert, quan va ser secretari general de l'esport, ens va ajuntar a les federacions catalanes que portaven esport amb discapacitat i ens va intentar unir. Val? I això, doncs, bueno, van haver diverses reunions, semblava que sí, que tirava endavant, però al final doncs, no, encara estan separades avui dia.
I per què especifiques la paraula fracasser?
Perquè bueno, jo era dels impulsors de que estiguéssim més junts, que bueno, aprofitéssim bueno, una logística per... Pues, si un campionat d'atletisme ja l'estàvem fent junts, pues, que també pues, el personal pues, també més unit, encara que hi haguessin tres direccions tècniques o quatre, però bueno, que estiguéssim més en un sol espai per portar-ho tot d'una manera més eficient. No?
I realment ho guardes com un fracàs o,
sí,
o
sí,
lo intenté
sí,
i no pude ser?
No,
és un fracàs.
És un fracàs
professional,
sí,
no?
Sí.
I marca un abans i un després per a tu?
Marca un abans i un després perquè aquesta va ser una de les causes per la que em van acomiadar. No sé, potser tirava massa pedra sobre el meu sostre, el meu personal, el meu professional, i llavors a partir d'aquí bueno, la gent defensava més la seva parcel·la, no? Cada federació potser defensava la seva estructura i això va ser un dels motius que va provocar, a part de la crisi, i que també va haver un canvi de direcció que es va passar a portar a la federació d'una forma més en processos, més metòdica, i es va deixar una miqueta de banda el que era el tracte.
Uh-huh. Esperaves que t'acomiadessin?
Bueno, bàsicament l'últim any ja...
O sigui, és allò que ho veus a venir?
Sí,
o...
ho veus a venir. El que passa que jo vaig fer, no un pas al costat, com està de moda ara, sinó un pas enrere, i de director tècnic vaig voler passar a tècnic, em van canviar el contracte i tot, però al cap d'un mes em van dir que m'acomiadaven.
Sota quin discurs?
Sota el discurs de que, bueno, que potser la meva manera de fer no ja no era l'apropiada en aquests temps de crisi, no? I llavors, bueno... Jo tenia un 20 dies, això va ser l'estiu, jo tenia encara els 20 dies de vacances, més dies que acumulava per caps de setmana, perquè llavors ho compensàvem, o sigui, els caps de setmana que treballàvem compensàvem dies de festa, vaig tenir dos mesos de reflexió, i un pare de l'escola, de la meva filla, em va animar a quan tocava l'assignatura de l'acomiadament, que firmessi com no conforma. Llavors, doncs, bueno, va haver un procés de conciliació, i al final doncs, va declarar improcedent.
Després de 15 o 20 anys treballant en Paralímpics, se't genera un buit, o sigui,
un buit
personal?
Sí, perquè t'has dedicat molt de temps a fer una cosa, més bé o més malament, però bueno, almenys amb voluntat i amb vocació, i després pues, te n'adones que s'ha acabat.
I on mires, no?
Dius, on mires.
Ara on miro jo, perquè tu en aquell moment tens previst seguir involucrat amb els Paralímpics...
En aquells moments, com també havia passat per una mena d'estrès, vaig decidir prendre'm un any sabàtic. Uh-huh. Sí. Vaig decidir estudiar, vaig apuntar a la UOC, perquè llavors necessitava competències digitals, i vaig estar un any que vaig dedicar una miqueta més a la meva filla, al meu fill, que era petit, i a partir d'aquí anava veient, optant a molts processos de selecció, també, fent entrevistes i aprenent. O sigui, bàsicament, bueno, a conèixer-te i després a veure com està el mercat.
Què has après de la crisi?
De la crisi he après que el talent sènior no es valora. No es té molt en compte. L'edat sembla que no, però és un fre. L'any passat, amb l'informe de la Creu Roja, sortien bueno, casos de persones i va quedar un senyor de més de Sabadell, vidu, tres fills, que amb 50 i escaig d'anys pues, no li costava trobar feines, només a través dels familiars o amics.
Que clar, potser arriba un moment que dius, ara sento que no sóc ningú, no? A nivell professional?
Sí,
dius,
sí.
Perquè... O sigui, a l'esquena tinc una experiència de 15, 20, 30 anys... Sí. Amb una professió determinada, sí. M'acomiada, no ho deixo, i no sé on mirar. No,
no el passat no compta. O sigui, has de mirar el que ets ara i el que pots aportar, perquè també en les entrevistes de treball, no sé, i què puedes aportar. Bueno, no ho sé, ja ho anirem veient, no sé, que ens anem coneguent, i a partir d'aquí pues, anem a veure les meves capacitats, els meus dèficits, i intentar-los polir. Uh-huh. No?
Molt bé.
Esa noche eterna busco un resto de mi sol, el mundo que recuerdo, vida a vida, como todo se apagó. Pensar que pude haber salvado, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver.
Esta noche oscura como siempre me perderé, pisando tierra yerma y perseguido por la voz de lo que sé.
Toni, tens la convicció de que tot el que ha passat havia de passar? Si mires enrere, eh?
Tens la convicció o, bueno, tens l'acceptació, no? Que ja dius, pues, bueno, ara tinc que tirar endavant, no? ja ha passat. Queda el record, queden moments macos, que... però ja està. Ara, això no ens donarà de menjar.
Molt bé. I actualment treballes per compte pròpia des de fa quants anys?
Treballo... bueno, a veure, l'any sabàtic va derivar en un treball final de postgrau i sobre aquest vaig veure que podia desenvolupar una carrera com a consultor. I el vaig dedicar a la promoció de la responsabilitat social corporativa en la seva promoció en les pimes. I llavors, a poc, sempre sí que intentant anar acompanyat, però intentant estalviar el màxim possible, fent la mínima inversió. Bueno, comences fent una web, un pla d'empresa, aquí ajudat per la patronal, per la CECOT, uh-huh. I bueno, també que posteriorment em van donar formació i em vaig fer autònom, ja oficial, pagant les cotitzacions i això, al març del 2016.
I des de llavors?
I des de llavors, petits projectes. No m'ha entrat algun client que diguis, ostres, tu, 10 hores a la setmana o 15, sigui una empresa o sigui una entitat no lucrativa, i petits projectes. Bàsicament, que també m'han donat aprenentatge amb el comissionat d'Economia Social de l'Ajuntament de Barcelona, que vaig valorar subvencions, doncs, bueno, donen com està el mercat cooperatiu, bàsicament, i d'entitats no lucratives que busquen un nicho de mercat on es puguin ficar per també tenir ingressos propis. Després vaig treballar auditant la pàgina de RSCAT, que és el referent de responsabilitat social a Catalunya, i bueno, et dona l'aprenentatge també que quines eines n'hi ha, quins casos de bones pràctiques n'hi ha. I això.
Creus que també formes part del canvi cultural? És a dir, molts treballs de tota la vida, de passar moltes hores a l'oficina...
Formes part del canvi cultural. Ara ho has dit, eh? Aquesta seria la paraula, com un millennial senior. Que vas treballant per projectes.
Per projectes, no?
Sí, sí, sí.
Ara ja no és...
Sí.
Fa dues setmanes parlàvem al programa que ara ja el treballador està desapareixent. Sí. Ara és el contribuïdor, sí, sí. No? Estic en 3-4 projectes a la vegada, petits sí. projectes, un gran, sí. Sí. i sí. tens ja sí. 4 jefes, no? I contribueixes sí. Sí, sí. En un projecte de 7 mesos, i aquest és el meu jefe, sí. però també tinc aquell jefe, però aquest desapareix sí. perquè ja no...
Diferents persones,
sí.
Diferents àmbits...
T'has acostumat...
M'he acostumat a treballar per això.
Sí. Clar, vull dir, potser és el que serà, no? Ja, potser és el futur, sense donar-nos compte, estem entrant ja...
El meu fill i la meva filla els hi trasllado això, perquè a vegades, ara fa poc, a l'escola els hi demanaven en què treballa el teu pare, i mira, digue'ls que treballa per projectes. I ara sí. entra un projecte de contingut web que està relacionat una miqueta amb la natura, o estic auditant una pàgina web que té a veure amb el que em dedico, no?
Sí. I té punts sí, bons, sí. també, no?
Té punts bons,
vull
sí.
A vegades sí. també estem molt obsessionats amb el de tota la vida, no? La nòmina fixa, sí. l'empresa sí. on passo 8 o 10 hores, però a vegades per projectes també té sí. punts bons que pots estar més amb la família, no?
L'avantatge és aquesta. Seria la flexibilitat no absoluta, perquè sí que hi ha una responsabilitat darrere, però que, per exemple, ahir, que la nena va caure al pati el dia anterior i li feia mal la cama, pues l'acompanyes a l'hospital.
Uh-huh. És un canvi sí. cultural, sí, sí. sí. He vist també que has dut a terme moltes tasques de voluntariat.
I encara estic duent a terme.
Per què fas voluntariat?
Faig voluntariat...
imagino, perquè... tu pots fer un voluntariat, però quan fas 4, 5, 6 voluntariats és pel retorn, pel que tu creus que pots aportar, per ajudar, perquè un moment et van ajudar i tu creus que ara has d'ajudar?
Una és aquesta. En un moment van ajudar. La Fundació Cruyff, en aquest cas, ens col·laborava amb una promoció, sobretot de bàsquet, d'una escola que teníem de bàsquet en cadira de rodes, i l'Esther Heroles, que havia estat també nedadora paralímpica i és de les grans amigues que m'han quedat, pues, de tant en quant em truca, i anem a promocionar l'esport adaptat a les escoles, sí, amb nens.
Això és una de les coses que fas, no? Què això més fas?
Després estic amb una... dono un reforç escolar a l'associació Braval, que està aquí al Raval de Barcelona, i aquí acompanyo els nens amb els seus estudis i els ajudem quan tenen algun dubte de matemàtiques, de ciències, de català, perquè la majoria són immigrants.
i Banc dels Aliments, també, que és
Banc dels Aliments, sí, les dues campanyes a Terrassa fan la forta, la coincideix amb la campanya que fa el novembre el Banc dels Aliments, i després al juny a vegades també fan alguna campanya específica, i al Nadal el Tió Solidari.
Sí. Banc dels Aliments, quants anys portes?
El Banc dels Aliments portaré ja 4 anys.
4 anys, que aquí també has pogut veure aquesta evolució de la crisi, la gran crida d'aliments, no?, que es fan per tantes famílies. Vas pel carrer i no t'ho imaginaries, quantes persones...
S'ajuda a moltíssimes persones. I a vegades sí que, bueno, ens hem trobat alguna anècdota que algú que diu que no, que no, després ho llencen, però si vas tu allà al rebost de Terrassa, te n'adones que hi ha necessitat i que hi ha tot tipus de gent. O sigui, no solament són immigrants, hi ha molta gent d'aquí també que necessiten omplir el rebost, en aquest cas, de casa seva.
Sí, sí, persones que també han sigut acomiadats o... Molt bé.
Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo que hoy que me muero por verte.
Toni, no sé si ho hem comentat, però tenia ganes també de parlar-ho amb tu. Al teu LinkedIn també poses "Ayudo a niños en riesgo de exclusión social en los estudios. Ellos me devuelven sonrisas y gracias", no?
Sí, són molt agraïts. Els nens són molt agraïts. I després, el que hem comentat abans fora de micròfon, que com són nens que tenen 2 anys més que la meva filla, t'ajuda a estar al dia a nivell de... Després, a l'hora de fer els deures amb la meva filla, però sóc més ràpid, perquè ja ho he tractat abans amb aquests nens, no?
Molt bé.
M'emporto això. També és un retorn més egoista, però bueno, que em serveix.
També està bé. "Además de seguir en formación continua, como autónomo estoy aprendiendo a vivir con menos".
Bueno, sí, perquè ja els ingressos ni són fixes ni són tants. I llavors, el primer que fas és allò de proveïdors, tots els rebuts que arriben del banc, i com es poden reduir. Llavors, bueno, a nivell d'assegurances, de comissions bancàries, de subministres. O sigui, he descobert, per exemple, que som energia, doncs mira, pago menys que amb Endesa, per dir alguna
cosa. Molt bé, val? Sí, sí. Clar, diu, militant d'una economia circular i col·laborativa,
sí,
no?
Sí, compro molt de segona mà, també.
I també hi ha un detall, diu, "a veces aplico a ofertas de trabajo por cuenta ajena, eligiendo aquellas en las que intuyo valor compartido". O sigui, tampoc vas a qualsevol lloc.
No. O sigui, jo ara no seria un mercenari o una persona que va per treballar perquè tinc una nòmina i ja està. No. Necessites alguna cosa més. Sobretot ara, no al final de la vida laboral, però sí que, bueno, que em queden encara 20 anys, i aquests 20 anys, pues, igual que vaig gaudir amb l'època paralímpica, pues, vull també gaudir-los com treballant per compte pròpia o per compte aliena, a mitja jornada, en aquest cas.
L'última pregunta. Si a una entrevista de feina et pregunten quin és el teu propòsit de la vida, què respondries?
El meu propòsit a la vida? Pues viure, cada dia aixecar-me i poder acompanyar els nens al col·le, poder treballar i poder tenir uns ingressos per sobreviure i permetre algunes alegries de tant en quant, o sigui, un petit viatge, o sigui, poder llogar un cotxe per fer una excursió al Montseny i veure la nevada, no?
Molt bé. Doncs, Toni Ganyet, esperem tenir-te algun altre dissabte amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Un plaer i gràcies, eh?
A vosaltres.
I als oients, fins al proper dissabte. Adéu-siau.
Merci.
Tarannà, viatges amb sentit, ha patrocinat aquest programa. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Barri.
arriba el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de països junyents. I estaven bé i eren distretes, però era difícil treure's del cap el fer volar per dalt del barri aquell de l'estat. Per fi a baix vam situar-nos a una distància prudencial de les senyores que es bronzejaven i dels cotxes apagats.
Entre les branques i no va tornar mai.